Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El Barça sempre ha estat un club amb una vida agitada, sempre hi ha hagut embolics que han anat en paral·lel a l'activitat esportiva, però francament no recordo una etapa amb tants fronts oberts com aquesta. El cas Negreira al capdavant, amb totes les seves derivades, la darrera i segurament la més preocupant, la investigació oberta per la UEFA, però és que a més està el tema de l'espai Barça, que s'ha d'activar en una conjuntura econòmica gens favorable, la situació econòmica, que encara que en bona voluntat ens creiem que a poc va millor, continua sent molt delicada. Té el Barça un problema enorme amb el tema del fair play, que li genera dificultats, no hi ha per fitxar futbolistes, sinó fins i tot per inscriure, per regularitzar la situació dels que ja té, com és el cas de Gavi, per exemple. Són un munt de problemes molt importants, molts fronts oberts, i ens preguntem si ara mateix el club disposa de l'estructura adequada per afrontar-los. També té els seus problemes Xavi, que ara arriben en forma de virus FIFA. S'ha lesionat Christensen amb Dinamarca, lesió muscular al bessó de la cama esquerra, no arribarà pel clàssic de Copa. L'afegim, per tant, a les baixes de Pedri i Dembélé. És baixa important perquè el danès s'ha convertit en un dels puntals de la defensa. De la jornada de partits de seleccions destaquem la victòria d'Argentina 2-0 sobre Panamà, una festa, una autèntica bogeria a la que Messi li ha posat la cirereta amb el segon gol de falta directa, que és el 800 de la seva carrera. Avui juguen, entre d'altres, Lewandowski en Polònia i Koundé en França. Toquem fusta. Després repassem amb el Gil la jornada de partits de seleccions i ens aturarem en el debut de Luis de la Fuente al capdavant de la selecció espanyola. Espanya-Noruega demà a Màlaga. Noruega, recordo, sense Haaland. És partit de classificació per la Euro 2024. A veure com arrenca aquesta nova etapa a la selecció espanyola. Tenim el clàssic de la Lliga Femenina també demà a 6:15. Barça-Real Madrid al Camp Nou. Hi ha 10 punts de diferència entre els dos equips a la classificació. Ja en el capítol poliesportiu, el Barça de bàsquet ja el tenim classificat pels quarts de final de l'Eurolliga, després de guanyar a la pista de Panathinaikos. Arrenca el Mundial de Motociclisme a Portugal, a veure Marc Márquez de què és capaç aquesta temporada. I tenim avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en final a l'Oport, de categoria especial. A la General, Roglic i Evenepoel continuen amb el mateix temps. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Sergi Font i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si creieu que la UEFA deixarà el Barça fora d'Europa. Heu votat que sí al 47%, que no al 53%. En clau espanyol, us preguntem si creieu que José Lu té lloc a l'11 inicial de la Roja. Heu votat que sí al 63%, que no al 37%. I en clau Girona, dels dos futbolistes que hi ha a la Sots 21, qui us agrada més? Heu votat per Arnau la lleugera majoria, al 54%, per Riquelme al 46%. Atenció que ja tenim en marxa també el Mediterranean Diving Show a Fira de Cornellà durant aquest cap de setmana. És el saló de referència del món del busseig. Tinc una entrada doble per si voleu anar. Per la primera trucada al 93-270-37-77. 93-270-37-77. Vinga, ens posem en marxa. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro i Paula Rodríguez a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda a Esports Cope.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de marzo, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en Dazón.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que dejáramos la piel a media siempre. Que cambiáramos las llaves por los besos. Que llenáramos de piedras las maletas que lleva. Y me
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda, i ho fem amb una bateria de notícies Barça, més en diferents àmbits. Tinc el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Està tenint èxit, la teva camisa pistatxo amb la que vens avui.
Sí, mira, és que el volia treure-li
partit. Molt aplaudida,
Sí, ara amb el Marc ho comentàvem, si vol treure-li partit, i mira, està bé.
Sí, molt primaveral. Escolta, comencem pel més immediat, que és una entrevista a Joan Laporta, que ha transcendit a un canal de YouTube econòmic, on entre d'altres coses parla molt del tema Superliga, del tema Espai Barça, i toca també de passar del tema de Leo Messi.
Sempre que li pregunten per Leo Messi s'ha d'escoltar el president del Barça. És el canal de YouTube de Business amb Money Behind Sports, i parla primer del Camp Nou, que necessita una millora, que ja va deixar tot preparat quan va acabar el seu primer mandat, però que el següent president no va voler executar l'obra, i que ara Vantar ho reconeix, però volen donar-li una altra cara al Camp Nou, que ho necessita, diu Joan Laporta. Recordem que es marxen l'any vinent, la temporada vinent, a Montjuïc. Sobre la Superliga, diu que és vital donar el poder als clubs. Els clubs han de tenir el poder i decidir el seu futur i, evidentment, controlar els diners que generen. I sobre Leo Messi, Joan Laporta li obre la porta.
He has the...
Él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi sabe que está en nuestro corazón. Estoy triste por cómo acabó todo. Necesito encontrar la manera de mejorar la relación entre Messi y el FC Barcelona. Bueno, veremos. A día de hoy es jugador del Paris Saint-Germain.
We'll see, but nowadays he's player of...
També diu, per millorar l'economia del Barça s'han de fer amistosos a l'estiu, gires als Estats Units com la d'aquest estiu amb 3 o 4 ciutats simultànies, i trobar també noves marques que patrocinin el FC Barcelona per ingressar, evidentment, més calés.
No hi ha referències al cas Negreira, no?, a l'entrevista?
No hi ha referències, però el que sí tenim és la reacció del club, no de Joan Laporta, però sí del club, de fons del FC Barcelona, que el que expliquen...
A la investigació de la UEFA.
A la investigació, sí. Aquesta investigació que va obrir ahir la UEFA pel cas Negreira, el que expliquen primer és que es tracta d'una investigació, no d'un expedient disciplinari. Matitzen en això perquè és important. I el que els sorprèn és que la UEFA ha designat dos investigadors per mirar tota la relació del cas Negreira amb el Barça, però un d'ells, diuen al Barça, és el mateix que van designar per la investigació de la Superliga. És una cosa que sorprèn a les oficines del Camp Nou. El que expliquen també és que estan tranquils, que és normal, esperaven aquest pas endavant de la UEFA, i que els hi donaran tota la informació que requereixi la UEFA i que tinguin, evidentment.
Ens hem de creure que estan tranquils? Jo no ho estaria.
Jo crec que no, i jo crec que, evidentment, al club pateixen per una possible sanció que pot anar des d'una multa, que és el que desitjarien, fins, evidentment, a la suspensió d'un any a la Champions, per exemple.
Després en parlem al debat. Escolta, un parell de coses més. El virus FIFA, malauradament, ataca el Barça, s'ha lesionat Christensen, que és un puntal de la defensa,
Sí, titularíssim. Li agrada molt a Xavi Hernández, i al minut 15 ahir, en el partit classificatori per la Euro 2024 de Dinamarca-Finlàndia, demanava el canvi. Les proves que li van fer els serveis mèdics de la seva selecció van detectar una ruptura muscular al bessó de la cama esquerra. Avui torna a Barcelona per passar proves amb el Barça, però tenint en compte la lesió, el tipus de lesió, que són 3-4 setmanes de baixa, Christensen es perdria el clàssic, la tornada el 5 d'abril de les semifinals de la Copa del Rei. Per cert, Dinamarca va acabar guanyant per 3-1 a Finlàndia. La resta de lesionats, Araujo i Frenkie de Jong, sí arribarien al clàssic, Pedri i Dembélé no, i ara s'assuma també Christensen. Important, la visita a Elche dies abans del clàssic, que és el primer partit de la tornada de les seleccions, també tindrà la baixa de Rafinha per acumulació de targetes, així que croquis per Xavi Hernández per poder designar un 11 en el partit de l'Elche, la visita a Elche, que és el partit abans de les semis de Copa contra el Madrid.
I continuen havent moviments amb el tema de la fitxa de Gavi, que definitivament ha quedat desinscrit com a futbolista del primer equip. Per tant, ara mateix Gavi té fitxa del juvenil.
Sí, moviment de la Lliga, ho ha fet aquest matí. Pel cas Gavi, ja no apareix al web de la plantilla del Barça, no apareix al web on estan tots els jugadors del primer equip, torna la seva fitxa de juvenil, no del Barça Atlètic, del Barça B, sinó de juvenil, que és on, des d'on va pujar amb el dorsal número 30, el que portava fins fa res, i amb el que jugarà a partir d'ara. I compte, el més preocupant, ho venim repetint, és que si no se soluciona el tema de la seva fitxa, i ja ho va dir Javier Tebas, que han de reduir 200 milions d'euros la massa salarial per solucionar-lo, Gavi quedaria lliure a partir del 30 de juny d'aquesta temporada. La Lliga s'acull a la decisió del jutjat mercantil número 10, que revoca la cautelaríssima que li permet jugar amb el número 6, tenir fitxa del primer equip, i el Barça ja va avisar que presentaria recurs perquè segueixen dient, insistint, que van enviar la documentació a temps i que, per tant, la cautelaríssima és vàlida i Gavi és jugador del primer equip. De moment, la Lliga ja té clar que no, que és jugador del juvenil i que jugarà amb el dorsal 30.
Gavi ara mateix està a la selecció espanyola a les ordres de Luis de la Fuente. Una selecció espanyola que juga demà contra Noruega a Màlaga a 3:15. És partit de classificació per la Euro 2024. Estem a Màlaga amb el Miguel Ángel Díaz, que acaba d'arribar allà. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, que empieza la era de la fuente, ¿eh? A ver cómo arranca esto, ¿eh?
Sí, señor. Aunque ya dirigió a España en un amistoso antes de la pasada Eurocopa por aquel asunto de COVID que tuvo que dirigir el España-Lituania el Leganés. Bueno, pues mañana se va a estrenar ante Noruega aquí en Málaga, sin Haaland, eso sí. Y bueno, pues esperemos que todo salga bien y que su andadura en la selección española sea exitosa.
Claro que sí. Oye, de entrada ya ha dejado huella en la lista porque ha cambiado cosas. ¿La dinámica de esta semana ha sido muy distinta a lo que hacía Luis Enrique o no ha cambiado gran cosa?
Bueno, ha cambiado bastantes cosas. Ha habido 5 entrenamientos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y está incidiendo el seleccionador en un nuevo cambio de estilo. Quiere que su España sea mucho más agresiva, más directa, más vertical. Quiere que se manosee menos el balón, aunque la idea es seguir llevando la iniciativa. Pero va a querer huir de la posesión estéril. Y luego pues algún matiz, como por ejemplo no le va a dar tanta importancia que el portero saque el balón desde atrás. Ese era un cometido principal de Unai Simón en la era Luis Enrique, pero bueno, si en este caso Kepa, que yo creo que va a jugar mañana, tiene que dar un gorrazo y mandar el balón a la grada, que no lo haga con ningún tipo de vergüenza. Va a ser más labor de los defensas sacar el balón jugado desde atrás.
Hoy estábamos todos muy expectantes ante la primera lista y ahora estamos expectantes ante el primer 11.
Sí, bueno, no es fácil de acertar porque, como digo, ha ensayado muchas cosas, diferentes sistemas, varias parejas de centrales. Bueno, sabemos que Kepa va a ser el portero, que Rodri va a ser el jefe de este equipo en el centro del campo, va a dejar de ser central. Yo creo que el nuevo capitán Morata va a ser el delantero centro y a partir de aquí, bueno, pues sabemos algunos ensayos que ha hecho, sobre todo de defensas completas, con Carvajal, Nacho, Laporte y Valde. Y a partir de aquí pues especulamos un poco, ¿no? Va a tener bastante importancia, creo, con Luis de la Fuente, Mikel Merino, que puede tener puesto en el centro del campo. También Dani Ceballos dijo que cada vez que juega en el Bernabéu lo pone patas arriba el día de la lista. Y las principales dudas en los costados, ¿no? Vamos a ver dónde juega Gavi, porque en esta lista no está Pedri. Supongo que Gavi seguirá teniendo importancia o mucha importancia con De La Fuente, al igual que Luis Enrique, pero no sé si tanta y dónde va a jugar. Y bueno, pues ya te digo, vamos a ver si entra Aspas en un costado, si entra Oyarzabal, que le ha elegido como cuarto capitán. Es uno de sus jugadores fetiches, le tuvo en la sub-21, en los Juegos Olímpicos. Le ha nombrado, insisto, cuarto capitán, teniendo menos internacionalidades que algunos de sus compañeros, como Dani Olmo. Y luego, pues el propio Olmo o Gavi pueden ser algunos de los jugadores que jueguen en banda. Igual le toca a Gavi, como está haciendo con Xavi en algunos partidos, adelantar un poquito su posición y escorarla a la banda.
¿Valde puede ser titular incluso, crees? ¿Tiene opciones?
Sí, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, imagino que los laterales los alternará, que uno será titular mañana contra Noruega y el otro el próximo martes en Glasgow contra Escocia, así que si mañana juega Valde, pues imagino que Gaya jugará en Escocia, ¿no? Pero bueno, hay que ir conociendo a De La Fuente y no sé si, por ejemplo, como era costumbre habitual en Luis Enrique, cambiar prácticamente los dos laterales entre partido y partido, si va a hacer lo mismo o va a repetir.
Muy bien, Miguel Ángel, gracias, ¿eh? Vamos hablando, un abrazo fuerte te mando.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Saludem ara un home que ha seguit durant moltíssims anys a la selecció espanyola, que és l'Iñaki Cano, des d'Sport U, el tenim en carretera a veure com ens va aquesta comunicació. Iñaki, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer volver a estar por ahí con vosotros.
Igualmente, Iñaki. Oye, a ver cómo arranca esto, ¿no? A ver cómo arranca esta nueva etapa en la selección.
Pobre Luis de la Fuente.
¿Por qué, hombre? ¿Por qué?
Digo pobre porque son muchos los que no le ven, no es mi caso, como el seleccionador perfecto para llevar la absoluta a los mayores éxitos. Yo, sin embargo, que de alguna manera he seguido su trayectoria al frente de las diferentes selecciones inferiores, sub-21 incluido, creo que es un excelente entrenador y creo que va a ser un buen seleccionador. Y por lo tanto tengo, bueno, mientras no me demuestren los resultados lo contrario, tengo muchas esperanzas en Luis de la Fuente para que nos lleve a buen puerto. Eso no significa que yo me vea campeón de Europa ni del mundo, ¿eh?
Sí.
Eso es muy difícil.
Claro. Es que al final no nos gusta ninguno.
Claro, ese es el problema. No solamente no nos gusta ninguno, que no nos gusta ninguno de los que llaman a los jugadores. Es decir, a ti te falta Pepe, a mí me falta Juan, a mi vecino del quinto lo que quiere es tener a todos los del Atleti, y claro, al final el mundo de la selección española, supongo que será también en otros países más o menos lo mismo, pero nunca estamos de acuerdo. Yo lo que sí, desde aquí, si me lo permites, lo que sí lanzo es un mensaje: no vale comparar, porque no tenemos ni a Xavi, ni claro, a Iniesta, ni a Puyol, ni a Piqué, ni a Sergio Ramos, ni a Iker Casillas, ni a Xavi Alonso. Estos son ahora otros jugadores. ¿Mejores? Pues no lo sé. Y luego, a la hora de la verdad, en un gran torneo son como la Champions. Son 7, 8, 10 partidos muy bien jugados, muy prácticamente jugados, que al final serán o no el título.
Yo a él lo que sí le veo, Iñaki, es muy seguro en sus declaraciones. Es muy convencido de sus posibilidades. Eso sí le veo,
Claro, porque él... Para los, no voy yo aquí de listo del grupo, pero para los desconocedores de la trayectoria de Luis de la Fuente, además de haber jugado y ganado títulos como futbolista tanto en el Athletic como en el Sevilla, donde estuvo muchísimos años, Luis de la Fuente tiene una trayectoria profesional al frente de la Federación Española. Todos los que están en esta convocatoria para jugar contra Noruega y Escocia, bueno, si no todos, la gran mayoría, Nacho, no es de esos, a esos los ha tenido a casi todos.
Claro.
Y saben cómo juegan, cómo piensan, cómo hablan, cómo ríen, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y luego, coño, vamos a darle tiempo, ¿no te parece, Mayorí?
Por supuesto.
Y en estos dos primeros sentidos que tiene la cosa, no nos gusta, pues entonces empezaremos a disparar con bala, pero vamos a darle tiempo.
Por supuesto, Iñaki, lo firmo eso. Oye, de momento mañana nos han quitado al bicho Haaland, que se agradece, ¿no? Hombre, siempre gusta verlo, mola verlo, pero bueno, ya otro día ya lo veremos, ¿no?
Si quieres te mando yo unos vídeos donde se le ve meter goles, para que le vean, pero mejor que esté en su casa.
Sí.
No, viene muy bien, hombre. A mí me hace gracia cuando dicen algunos, no, yo quiero que estén los mejores para ganarle. No, perdona, yo si juego contra el Barça y pueden no estar Ter Stegen, Araujo, Pedri, Gavi, Lewandowski, Rafinha y Dembélé, mejor.
Fenómeno, Iñaki. Ha aguantado la comunicación a pesar de que te pillamos en carretera. Con cuidado, con cuidado, Iñaki.
Sí, porque está empezando a llover, así que andaré todavía con más cuidado.
Prudencia, te mando un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estem, les 3 i 24, amb la jornada de partits de seleccions. Gilola, bona tarda.
Queia, Batlloli, bona tarda.
Comencem repassant una mica la jornada d'ahir, començant amb Argentina, que ja es veia venir que seria una bogeria, i realment va ser una bogeria.
Festa grossa, el Monumental de River, més de 80.000 espectadors per a major glòria de l'Argentina de Leo Messi, vigent campiona del món, i la cirereta del pastís. Estaven guanyant els argentins 1-0, minut 89, falta directa a favor de l'Albiceleste i...
Le va a pegar Messi, espera el rebote, Acuña, va, Leo, le dio Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bestia, rival! ¡Gol!
sí, bèstia, animal. 800 gols a la seva carrera esportiva a Leo Messi, gol contra la Panamà de Thomas Christensen,
sí,
i Deli Valdés, que són els seleccionadors de Panamà, i evidentment cirereta del pastís per aquesta festa de retrobament de l'afició argentina amb la seva selecció, amb elocució de Messi a la grada, acabat el partit.
Disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo. Y ahora disfrutemos de la tercera estrella. Muchas gracias a todos.
Doncs això, a gaudir de la tercera estrella, sant enveja de la selecció argentina de la resta d'ahir. Titularitat, 77 minuts disputats de Braithwaite al Dinamarca-Finlàndia, victòria d'Anglaterra 1-2 a Nàpols contra Itàlia. Feia 62 anys que els anglesos no guanyaven a territori italià. Gol de Harry Kane amb 54. Ja és el màxim golejador de la selecció anglesa i un doblet de Cristiano al 4-0 de Portugal davant de Liechtenstein.
Avui que tenim més partits amb presència de jugadors del Barça, per exemple.
Arrenca el grup B de l'Euro amb un França-Holanda. Està implicat Koundé i està alliberat, recordem, Frenkie de Jong, amb un Mbappé conciliador, per aquest tema del braçalet de la capitania de la selecció francesa, que li tocava a Griezmann després de la marxa d'Hugo Lloris, el queda Mbappé. Bueno, en resum, que l'altre bitxo també va voler una mica apagar el foc. Final anticipada perquè en aquest grup el completen Gibraltar i Grècia. Grup E, República Txeca, Polònia, Lewandowski a escena, també en aquest grup Moldàvia, Illes Feroe, i fora d'Europa, Costa d'Ivori, Comores, corresponent a la Copa d'Àfrica, implicat Frank Kessié, i un marcador definitiu. Uruguai ha empatat a 1 amb el Japó. Santi Bueno, el jugador del Girona, ha jugat els 90 minuts.
Escolta, i abans del debat, comentar una notícia en l'àmbit internacional que ha estat una autèntica bomba perquè ens ha agafat a tots per sorpresa, que és, no és oficial encara, però Nagelsmann deixarà de ser el tècnic del Bayern.
Efectivament, encara no és oficial, però ja és un secret a veus, que Julian Nagelsmann deixarà la banqueta del conjunt bavarès. Segons actualment a la Bundesliga, vius a la Lliga de Campions, està informant el diari Bild que la directiva del Bayern ha deixat de creure en Nagelsmann, sobretot a partir d'una sèrie de topades i d'enfrontaments amb jugadors del vestidor bavarès, però aquí hi ha un altre factor, i és que Thomas Tuchel està lliure, no té equip, i és el gran objectiu del conjunt bavarès, que Thomas Tuchel arribi a l'Olímpic de Múnich, a l'Allianz Arena. Per això, davant la possibilitat de la moguda de banquetes que podria haver-hi aquest estiu, Ancelotti fora del Madrid, un futur incert a la banqueta del conjunt blanc, doncs el Bayern, diuen, volen assegurar la jugada. Quedar-se ja amb Tuchel, fer fora Julian Nagelsmann i esperar, asseguts a la cadireta, els moviments a les banquetes d'aquest estiu. Un Nagelsmann que automàticament es col·loca a l'òrbita del Real Madrid perquè es dona molt per fet que Ancelotti marxarà a la selecció del Brasil.
I acabo de llegir també que també està a l'òrbita del Tottenham, que igual podria ser quasi immediat que deixés la banqueta del Bayern i ocupés la del Tottenham.
Col·loquem a Tuchel, millor dit al Bayern de Múnich. Per la banqueta del Tottenham va sonar Pochettino, sí. Ara sonen Pochettino i Nagelsmann, i està per veure, insisteixo, el futur de Jürgen Klopp, que sembla ser que el Liverpool ja té acabat el seu cicle.
3:28, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley. El mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, obrim
al debat Esports Cope quan arribem a 3:45 de la tarda amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Tot bé. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Petón, a ver.
Mira, es una maravilla lo que os voy a contar ahora mismo. Estoy en la ciudad deportiva, la Sociedad Deportiva Huesca, de Zaragoza de Fútbol, inaugurada hoy.
Oh.
Hay un triangular entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Villarreal.
Sí.
En un campo rodeado por un seto maravilloso, es como un jardín. Y alrededor de la Sociedad Deportiva, cuatro campos, pistas polideportivas, residencia, edificio central, un bosque. Es la ciudad deportiva más bonita del mundo y es el futuro de un equipo que es el que representa a la España despoblada. Ahí lo dejo.
Oye, me lo creo. Oye, qué importante es para un club de fútbol tener una ciudad deportiva en condiciones, Petón, ¿eh?
Es fundamental para cualquier club de fútbol. Los grandes lo vieron antes, el Barça con la Masía, el Atlético de Madrid, el Real Madrid. Pero los demás nos vamos añadiendo. Está claro, quizás solo podrá competir si tiene una ciudad deportiva como la que acaba de inaugurar y que dentro de 3-4 años, 7 futbolistas del primer equipo salgan de aquí.
Sí, señor. Muy bien, pues enhorabuena. També tenim al Sergi Font de l'ABC. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Com està, Sergi?
Bueno, una mica angustipat, però bé, tot bé.
Sí?
Tot
bé. Però al·lèrgia o refredat? Al·lèrgia o refredat?
Refredat. Aquelles coses de la picó de garganta i que no acaben de fer-la fora.
Molt bé. ¿Por dónde empezamos? Oye, muy, muy sorprendente, Petón, lo de Nagelsmann, ¿no?
No me he enterado.
No, que va a dejar de ser el entrenador del Bayern, así de hoy para mañana. Porque quieren fichar a Tuchel, se ve que tenía algún problema ahí en el vestuario y lo van a
vender.
Igual
lo ha fichado Huesca.
De verdad que no, el Huesca está encantado con Cuco Ziganda, no tiene sitio Nagelsmann. Y mira que lo conozco porque yo estuve en Leipzig con la gente de Red Bull.
¿Sí?
Y tuve el privilegio de estar con él una mañana hablando de fútbol y me pareció un tío preparadísimo.
¿Sí?
Cuando estaba en Red Bull no me sorprendió el fichaje por el Bayern, porque era el más prometedor de los técnicos jóvenes alemanes. Lo que me sorprende una barbaridad es lo que acaba de pasar, por el hecho de que vayan segundos de la liga y a un paso de las semifinales de no lo entiendo, pero bueno, macho, me parece raro los alemanes. Ellos saben.
Pero, Petón, eso te demuestra que los alemanes, o el Bayern de Múnich en este caso, son gente que no se anda con milongas. Aparte, son gente seria. O sea, fíjate cuando fichaban a Pep Guardiola, que tenían a Heynckes, que estaba ahí arriba ganándolo todo. Y no,
ya ganó todo la Copa Europa ese año.
Claro.
No, ellos...
Por eso te digo.
Tienen, o sea, claro, final, claro.
Tienen... Ellos tienen un proyecto y lo ejecutan. Esté quien esté.
Sí, sí. Yo, es verdad que lo de Tuchel era un deseo de ellos desde hace tiempo. En realidad para todo el fútbol alemán, incluso por encima de Klopp, Tuchel es el entrenador más valorado, ¿eh? O sea, el que más estiman, el más científico, les parece.
Pues sí. Bueno, seguro que no le cuesta encontrar trabajo a Nagelsmann. Sergi, tiene que estar preocupado el Barça con lo de la UEFA, ¿eh?
Hombre, cuando se mete la UEFA de esa manera, aunque es cierto que la Fiscalía no ha encontrado pruebas o fehacientes conforme hay delito, pero sí que es cierto que en ese tipo de delitos, en ese tipo de presuntos delitos de corrupción deportiva o de problemas con la justicia deportiva, solamente la intencionalidad ya cuenta.
Claro.
Ya es motivo de sanción. Con lo cual, bueno, no hace falta que el Barça haya comprado un árbitro. Sino la gente sospecha de que pueda haberlo intentado, ya es constitutivo de delito. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos y evidentemente la UEFA tendrá que tener argumentos de peso para poder sancionar a la FM y dejar un año sin competición europea. Pero que aparte de dejar al Barça ahora mismo un año fuera de competiciones europeas, puede ser un varapalo terrible a nivel económico. Es que más allá de la imagen, ¿eh?
Sí,
a nivel económico es un auténtico varapalo, más teniendo en cuenta todos los problemas que tienen para inscribir jugadores,
sí,
con el fair play sobrepasado, con la masa salarial. Bueno, pasa una catombe.
Sí, sí, pinta feo eso, Petón, pinta feo.
Bueno, ya conocéis mi opinión sobre este asunto. Ya os lo dije la semana pasada. A mí me parece que el mero hecho de tener a sueldo de 7 millones de euros durante este tiempo al vicepresidente de los árbitros es en sí mismo una barbaridad, una locura y una inmoralidad superlativa. Dicho lo cual, yo estaba buscando lo de los precedentes en el caso de la UEFA y ha tenido que haber una sentencia previa en los organismos locales, nacionales. Eso pasó con el equipo, no sé si era búlgaro, y desde luego con el Fenerbahce. Si al Barcelona no le sancionan en España, si hay un contencioso tras el informe del fiscal y la decisión del juez que concluye, imaginemos, en una absolución del Barça, pero muy complicado que absuelto por la justicia ordinaria pueda ser sancionado por la UEFA, porque ahí al final habría un recurso seguro y a la UEFA le podría costar muy caro también el haber aislado al Barcelona de las competiciones. Dicho sin menoscabo de la consideración que tiene para mí, la más negativa de todas, lo que el Barça ha hecho.
Sí, sí, totalmente. Bueno, una última cosa. ¿Qué esperáis de la etapa de Luis de la Fuente en la selección? Sergi, a ver.
Bueno, se abre una nueva etapa. Él ha demostrado también que viene con sus ideas, que no tiene nada que ver en ese sentido. En la etapa Luis Enrique ha traído nuevos jugadores. Expectantes un poco por ver qué es lo que sucede mañana. Y a partir de ahí, no olvidemos que España viene de una etapa exitosa en cierta manera, sin tener en cuenta las fases finales del Mundial, de la Eurocopa, pero sí que exitosa en cuanto a fases de clasificación. Entonces, bueno, yo creo que es un buen test estos dos partidos que vienen ahora para ver cuáles son las ideas, lo que quiere implementar y, sobre todo, con qué jugadores va a contar, porque al final lo olvidemos que cada maestrillo tiene su brillo.
Sí, 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 ya lo ha dejado claro, lo ha marcado distancias y diferencias Petón de la Fuente en la convocatoria, y ahora a ver qué tipo de fútbol vemos, qué equipo hace, ¿no? A ver.
Yo conozco a Luis de la Fuente, y como es mi amigo, me cuesta decir algo que no sea bueno, pero es que le avanzan los precedentes en todas las selecciones del fútbol base español hasta llegar a la Olímpica, donde fuimos medalla de plata. El éxito le ha acompañado. Y también una idea de juego que tiene bastante que ver con la que está instalada en la selección española desde Luis Aragonés, que prácticamente no se ha variado, y que tiene Luis de la Fuente un notable defensor. Luego, es un hombre que tiene, por encima de cualquier otra cosa, me parece algo muy importante, sentido común. Entonces, no va a haber disparates, no va a haber demasiadas manías, no va a chirriar en cuanto a sus decisiones, pero va a mantener una línea de juego. Esperemos que los resultados lo acompañen, porque es lo único que vale el fútbol.
Vale, le deseamos lo mejor. No hay fútbol de primera, pero tengo un par de partidos para la quiniela igualmente, ¿eh? Tengo el, vale. el España-Noruega, Petón.
España-Noruega. Español-Noruega, 1-1.
1-1, y sin Haaland todavía más. Sergi.
Sí, 1-1.
1-1. Vale, y luego tengo Villarreal-Huesca también, Petón.
Villarreal-Huesca es un 2.
Es un 2, perfecto.
Es un 2. Tengo a mi lado a uno de los técnicos más importantes de la cantera del Villarreal y ha hecho un gesto raro. No entiendo por qué.
Sergi, ¿qué te pongo?
Yo pongo un X2.
Un X2.
Un poco a Petón.
Vale, sí, vale.
Es Sergi, ese es mi Sergi.
Te acepto.
Por cabeza de Barcelona.
Te acepto el doble. Amigos, buen fin de semana. Petón, Sergi, gracias.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte. Adeu.
Que vaya bien. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
Introdujo un artículo en el cual la UEFA puede, por daño reputacional, porque un club presuntamente haya podido hacer alguna actuación que daña a la imagen de la competición de ellos, no invitarte.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, ara parlem de l'Espanyol, que tanquem una setmana difícil després de la derrota contra el Celta. Sobre la taula, el futur de Diego Martínez. Han hagut de sortir a escena gent important de l'espanyolisme, com Darder i Tamudo, i nosaltres tenim un altre mite de l'espanyolisme al telèfon ara, que és el Dani Solsona. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ja hem parlat algun cop durant la temporada i havies expressat el teu grau de preocupació respecte a l'equip. Es manté igual, va en augment, baixa una mica. Com està el termòmetre?
Va en augment, perquè sí. Cada vegada queden menys partits i la situació segueix igual de complicada. Per tant, preocupació màxima, i a veure si amb aquests partits que queden són capaços d'anar guanyant partits, perquè aquí del que es tracta és de sumar de 3, perquè si només empatant no arribes, no et dona.
Escolta, esperàvem que amb les arribades dels fitxatges d'hivern, Pacheco, César Montes, Denis, més José Luadal i tal, la cosa millorés. Igual encara és massa d'hora, però no li veiem a les últimes jornades millorar l'equip, Dani.
No ha millorat. Jo no sé si és d'hora o no, però aquí no hi ha temps. Aquesta és la gran realitat. Ja van arribar al mercat d'hivern. És veritat que que a principi de temporada doncs, els punters no van estar bé, hi havia errades defensives, i l'equip no estava funcionant bé, i sempre per errades individuals, no? Doncs ha arribat un porter, va arribar César Montes defensa, tenim a dos jugadors a dalt que ens han marcat 20 gols, però així tot l'equip no ha canviat de dinàmica i jo no veig una millora respecte a l'inici de temporada.
A inicis d'aquesta setmana el tema del futur de l'entrenador va estar sobre la taula i el club ha decidit mantenir-lo. Et sembla una bona decisió, Dani?
No ho sé. La veritat és que no ho sé, perquè si anem a mirar el que és els resultats i en la situació que estem, a un punt del descens, doncs sí que a vegades sembla coherent, no? Mantenir l'entrenador, a veure si en els propers partits això fa un canvi, que és el que desitgem tots. Aquí no es tracta d'anar canviant entrenadors, perquè ja tenim experiències, nosaltres i altres equips que els estan canviant, no? Bueno, s'ha de tenir una mica de paciència, però sí que la realitat és una, i aquesta no la podem oblidar. Vull dir, aquí queden, fa la feta que 12 partits...
Sí, 12.
I de 12 partits n'has de guanyar 4 mínim. 4. Són 12 punts, més 27 que en tens, són 39, 40, 41, 42. I en queden 12, vull dir que...
I Dani, que cada partit ja és una batalla, perquè quan jugues amb els de dalt, perquè són els de dalt, quan jugues amb els que estan a la batalla teva, perquè són els que estan a la batalla teva, o sigui, que partit fàcil no n'hi haurà ni un d'aquí al final.
No, i amb els que jugues al bacallà, escolta, amb aquests no pots perdre. Sí. Amb aquests els has de guanyar, sí, que has de jugar contra el Cádiz, has de jugar contra el Getafe i l'Almeria a casa, independentment després del Barça i de l'Atlético de Madrid, no? I l'Atlético Club.
No, i començant per Montilivi, que no vegis... Montilivi serà difícil, també, eh?
Sí. I ara Girona és un equip que juga molt bé al futbol, que corre molts riscos, és veritat que marca gols, també n'encaixen. Bueno, anem a veure, però és que després a fora de casa tenim també dos partits com València i Sevilla. Vull dir que aquests partits s'han de treure sí o sí, independentment que després puguis anar a guanyar, no sé, a quin camp, o que guanyis a l'Atlètic Club, i si ara guanyes a Girona i guanyes al proper a casa contra l'Atlètic Club, doncs
sí, tot canvia. Sí,
però els has de guanyar, eh?
Sí. En fi, que ens preparem per patir fins al final, em sembla, Dani, o què?
Sí, i tant.
Sí, no?
Sí, el darrer partit, l'últim de la temporada és contra l'Almeria. Vull dir, jo espero que la feina estigui feta i que l'Almeria també la tingui feta en un sentit o en un altre, perquè si no serà un d'aquells partits que has d'estar fort del cor, eh? Perquè si no, malament.
Molt bé, a veure si millora el panorama. Compres el discurs de Darder i Tamudo d'aquesta setmana o són paraules només això? Tu vols fets?
Compro el de Darder i escoltat que diu que s'ha de posar fil a l'agulla, que s'ha de canviar la manera de jugar, alguna sèrie de coses que jo, en fi, no les he acabat d'entendre del tot, però bé, i respecto, perquè Darder, a més, és un tio que parla molt clar, vull dir que tampoc no se n'amaga. Bueno, i Tamudo, el tema institucional, doncs que hem d'estar amb l'equip, però això ja ho saben la gent, que sí, que està molt bé i que tothom estarà amb l'equip, però arribarà un moment que si no guanyes, la gent s'emprenyarà de collons.
Sí. Molt bé, Dani, estem en contacte, ho anem comentant. Una abraçada forta, eh?
Una abraçada, que vagi bé.
Que vagi bé. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
La gent del Girona avui estarà pendent dels seus dos sots 21, Riquelme i Arnau, no?
Sí, podem dir que avui juga el Girona amb aquesta estrena de Santi Denia com a nou seleccionador de la sub-21, és a dir, de la Rojita. La cita és a partir de les 9 de la nit. L'escenari, l'estadi de l'Almeria, Power Horse, el rival Suïssa, és un dels dos partits que té de preparació de cara a l'europeu de l'estiu vinent, la sub-21. Primer Suïssa, en aquest primer partit, i després França i, com deies, Riquelme i Arnau Martínez, que ja són jugadors que sovintegen amb aquesta selecció i són jugadors que poden també marcar diferències. Recordem que després té, com et deia, França com a rival a domicili, la selecció espanyola, i pel que fa a l'actualitat directa del Girona, 3 dies de festa, ahir van acabar la feina, avui ja no han treballat, cap de setmana de festa, dissabte, diumenge, i tornen a la feina el dilluns, en una setmana d'aquelles importants, perquè la setmana vinent, en el retorn de la Lliga, tenim un gran partit el dissabte a partir de les 2 de la tarda a Montilivi, aquest Girona Espanyol.
No hi ha Lliga Primera, com sabeu, aquest cap de setmana. Sí, a segona, Gil, l'Andorra juga al camp de l'Eibar diumenge.
Sí, a les 2 de la tarda, amb 7 punts de matalàs sobre la zona de descens, visita el camp del líder. Què es pot dir en aquests casos? Nois, sortiu i disfruteu. Eder Sarabia.
Que para nosotros es un premio y así se lo estoy transmitiendo a los jugadores y tenemos que jugarlo pues desde ese lugar de disfrutarlo, de valorarlo, de entender que vamos a un campo histórico contra un equipo histórico, que va a haber un ambiente precioso de fútbol y que tenemos la oportunidad de hacer otro gran partido porque estamos preparados.
Doncs això, estan preparats. Possible canvi a la porteria, recordem, en 4 grogues, Altimira i Mármol.
Això a segona divisió i la jornada de la primera federació com es presenta?
La número 29. Recordem, el Sabadell va acabar de resoldre el seu partit amb el Logroñés amb victòria reclinada per 2-0. Per tant, els vallesans estan ara 2 punts per sobre de la zona de descens. Però demà, a les 7 de la tarda, a la Creu Alta, Sabadell-Barça Atlètic. Duel català, els arlequinats que continuen lluitant per la supervivència davant d'un Barça B afectat pel virus FIFA, eh? No estaran ni Tenes, ni Xadi, ni Alfa, ni Alarcón, ni Bàrbara, ni Ilias. És un mix dels tècnics Miqui Lladó, Rafa Márquez.
No ens hem de pensar que som més bons del que som, ni molt menys pensar que som més dolents del que som, no? Som el que som, portem 35 punts i demà hem de tornar a sumar de 3 perquè els necessitem per complir l'objectiu.
Tratando de que, bueno, las ausencias no nos afecten y que los que estamos intentaremos más que nada mantenernos en la parte de arriba.
Diumenge a les 6 de la tarda, Castellón, Nàstic de Tarragona. Diumenge a les 7 de la tarda, Cornellà, Real Unión de Irún.
I un altre partit important del cap de setmana, Víctor, que tenim demà clàssic a la Lliga Femenina, a l'estadi del Camp Nou, Barça-Real Madrid.
I volen donar un cop d'autoritat a la Lliga, ho deia l'entrenador blaugrana avui en sala de premsa, el Johan Cruyff. Giraldez manté la intriga de qui serà la nou, si això va la... O Geise, a mi també a Salma Parayuelo, diu que l'han de cuidar perquè és molt jove, porta 3 gols en 2 partits, els últims 2 partits, i el Barça no podrà comptar ni amb Mariona Caldentey ni amb Clàudia Pina per lesió. Tot i això, Giraldez diu que és un partit molt important aquest clàssic per distanciar-se definitivament del Madrid a la Lliga.
És un partit importantíssim. Realment, quan jugues contra el segon classificat, el fet de tenir la possibilitat de posar-te amb els 13, és una oportunitat per nosaltres dins del vestidor, és una oportunitat no de manera definitiva pel títol de Lliga, que és un dels nostres objectius, però sí és cert que ens aproparia moltíssim perquè quedaria molts pocs partits i amb una distància suficient com per poder mantenir-la fins al final de temporada.
Recordem que com el clàssic masculí, demà les jugadores viuran aquesta samarreta d'edició especial amb les lletres de Motomami al davant en honor a la cantant Rosalía.
Serà un cap de setmana amb molta activitat al Camp Nou perquè demà tenim aquest clàssic i el diumenge a la tarda el show de la final de la Kings League. Víctor?
Sí, avui coneixerem qui són els 4 equips que juguen aquesta gran final de la Kings League. Ja en els quarts de final sortiran 4 guanyadors i diumenge començarà tot a les 4 de la tarda amb 2 semifinals. La gran final, els presidents que guanyen arribaran en helicòpter al costat de l'Auditori 1899, els favorits Ibai Llanos, The Grefg, DJ Mario i el Kun Agüero, i a més tindran actuacions musicals perquè sigui tot una festa diumenge al Camp Nou.
Doncs que ho passeu molt bé els que hi aneu. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fins aquí el futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso.
Cada uno lo pone de una forma, Hacienda, Fiscalía, Policía, pero las tres dicen, oye, aquí hay más de 500.000 euros que sacado en efectivo. Lo que sospechamos nosotros, pero no podemos probar...
Es de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
a ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
10 minuts i les 4, anem al bàsquet, Albert, que ja sí. Tenim el Barça classificat matemàticament pels quarts de final de l'Eurolliga.
Sí, objectiu de mínims aconseguit gràcies a aquesta victòria, 74-88, un partit bastant còmode pel conjunt blaugrana, on dos detalls van marcar les diferències, els 26 punts de Nico Mirotić i els 42 rebots del Barça pels 18 del conjunt grec. Al descans el Barça ja guanyava 36-43, només va perdre el primer quart. Panathinaikos arribava sense opcions de classificar-se al play-off de quarts, al top 8, amb baixes i sobretot sense l'atenció necessària a l'Oaca. Va tornar a jugar Corey Higgins. Això és el que diu, això és el que pensa el tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius.
Nuestros retos son un poco más grandes en este momento y yo creo que lo más importante es seguir ganando, lo más importante es seguir mejorando, entender que Panathinaikos es un equipo totalmente diferente. Yo creo que el resultado ya está viniendo. Ha ganado dos últimos en Euroliga, está a punto de ganar Olympiacos domingo. Y no, acá siempre es difícil, pero sobre todo hay que respetar este cambio a la imagen de que ha dado Panathinaikos.
El Barça queda amb 20 victòries en 30 partits, es manté tercer, és a dir, que manté el factor pista en el playoff de quarts de final. Propera estació, Europa, el dimarts de la setmana vinent a la pista del Partizan. Però abans, demà dissabte, al Palau, gran derbi, Futbol Club Barcelona, Joventut de Badalona.
Molt bé, el Manresa, per cert, ja té rival pels quarts de final de la Champions,
sí,
no?
Sí, teníem quatre equips espanyols, entre ells el Baxi Manresa al sorteig. Era normal que algun d'ells quedés aparellat. El Lenovo Tenerife és el rival en la que serà la reedició de la final de la Champions de la temporada passada. És una eliminatòria aquesta que apuntes de quarts de final al millor de tres partits amb el factor pista pel conjunt canari. Primer partit a Tenerife el 4 o el 5 d'abril, el segon al Congost l'11 o el 12 del mateix mes i el tercer, si és necessari, el 18 o el 19 d'abril també a Terres Canàries.
Gràcies, Albert.
A tu, Batllori, que vagi bé.
Tornem a pujar la moto, que arrenca el Mundial de MotoGP aquest cap de setmana a Portugal. Anem cap allà amb l'home expert en motociclisme a la COPE, que és el Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, te voy a hacer las preguntas que te hago prácticamente cada temporada cuando esto arranca, empezando por quién crees que es el favorito para ganar el Mundial esta temporada. Entiendo que la referencia sigue siendo Bagnaia, que es el actual campeón, y es que además las Ducati son las motos que mejor van, ¿no?
Sí, sí, no hay duda. Ellos además asumen esta condición de favoritos en todos los sentidos, de piloto en ese sentido, también de marca, porque los principales rivales ahora mismo de Bagnaia son compañeros suyos de marca. Ellos colocan, por ejemplo, digo ellos porque en Ducati esto te lo dicen así, a su compañero de equipo, a Bastianini, y también a Jorge Martín. Lo que pasa que no pierden el ojo, sobre todo en otros dos pilotos de la competencia, el Quartararo, el campeón del mundo de 2021, y luego, evidentemente, Marc Márquez, con todos los peros que haya a la situación de la Honda, con el estado físico que tiene ahora mismo, que es, digamos, casi el Marc Márquez normal, con la poca remora que le queda ya de esa operación en el brazo, se sigue contando con él. Lo que pasa es que para este primer fin de semana, y visto lo visto en el test de pretemporada, parece complicado que si no pasa nada extraño con la climatología, que esta mañana ha llovido un poquito aquí en el circuito de Portimao, lo lógico es que sea una pelea de Ducati y sobre todo dominando Bagnaia.
Oye, me tengo que parar en Márquez. ¿De qué crees que es capaz esta temporada, Borja?
Yo lo he venido diciendo estos días, lo dije también el otro día con José Larrañaga en el partidazo, en la entrevista que le hizo a Marc. Sí. Yo creo que puede pelear por el título. Sí. Evidentemente, el nivel de la moto no es ahora mismo el mejor, pero le van a llegar ocasiones en las que vaya a tener esa oportunidad de poder pelear, y yo creo que va a tener esa oportunidad de pelear. No, yo digo, no ahora de inicio, pero yo creo que en algún momento sí que va a estar en esa pelea. Sobre todo lo que va a tener que hacer es no perder comba en el arranque del año. Pero tanto Argentina, que esta es una carrera como la de Austin, yo creo que son carreras que le van a ir muy bien y puede sorprendernos.
Oye, porque las diferencias entre las Ducati, que ahora mismo, como comentamos, son las mejores, y el resto de marcas durante el año, ¿se pueden acortar, se pueden llegar a igualar, o eso va a ser muy complicado, Borja?
Es complicado porque los motores se sellan, con lo cual quiere decir que no va a tener que modificar el motor, que es un parámetro importante. La aerodinámica tienes poco margen para jugar con ella durante la temporada, pero sí que va a jugar Honda, por ejemplo, con tema chasis, o el resto de marcas también, o electrónica. Sobre todo la cosa es que la Ducati ya está a un nivel que no va a mejorar más. Y todos los demás, digamos, que tienen ese margen, entre comillas, de poder tratar de acercarse a ellos. Es un poco a lo que se pueden aferrar al resto de marcas, viendo un poquito cómo han empezado la temporada, y sobre todo cómo la terminaron el año pasado, porque les funcionan las 8 motos. Las 4 versión 2022, que por ejemplo empezamos es la que lleva Alex Márquez, o las 4 versión 2023, y uno de los que lo lleva es Jorge Martín.
Vale, Borja, una última cosa. Del resto de pilotos nuestros en MotoGP, que son muchos, márcame alguno que me digas, este va a hacer una gran temporada este año.
Martín, yo creo que Jorge Martín va a ser un piloto que va a asomar muchísimo, pero hay más opciones, ¿eh? Creo que hay que estar atentos a muchas cosas, tanto Aleix Espargaró va a mantener esta línea, y yo creo que no para ganar el Mundial, pero sí para aparecer en grandes premios y conseguir resultados buenos. Yo señalaría a Alex Márquez, que viene de sufrir mucho con la Honda, y se va a encontrar una cosa completamente diferente que le va a ayudar mucho a ser mucho más competitivo.
Perfecto, pues que empiece el espectáculo, te escuchamos con mucha atención como siempre, Borja, gracias por atendernos, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Anem al tenis, que al torneig de Miami Badosa passa ronda i avui debuta Alcaraz. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs Paula Badosa va debutar ahir amb victòria en 3 sets. La següent ronda s'enfrontarà a la Elena Rybakina, la jugadora que la va fer fora a l'Indian Wells, però més enllà de la victòria de Badosa va deixar un moment molt curiós. Al tercer set, la seva rival va haver de ser atesa pels serveis mèdics i la Paula, per no refredar-se, va demanar a una plega pilotes que pilotegés amb ella, i bueno, la imatge s'ha fet molt, molt viral a les xarxes. I d'altra banda, doncs, Carlos Alcaraz debuta aquesta nit al Miami Open entre les 8 i les 9 de la nit, perquè tenen el tercer torn a la pista central. El seu rival és l'argentí Facundo Bagnis, i és el segon cop que s'enfrontarà a ell. Ja ho va fer als quarts de final del UMAC de 2022, i la victòria se la va endur al murcià en 2 sets. Escoltem Alcaraz, que parla del seu gran nivell, que creu que va de la mà d'estar molt més relaxat.
Crec que el meu tenis no ha millorat molt des de l'any passat. El que ha millorat és el no tenir pressió, jugar relaxat. Per mi és el més important, i per això estic a un gran nivell. Sento que no tinc pressió i que gaudeixo. Jugo relaxat. He millorat molt això, i d'aquí ve el meu gran nivell.
Amb aquest partit comença el camí d'Alcaraz per intentar mantenir la primera posició al rànquing de l'ATP.
Gràcies, Paula, i tanquem amb la volta, que tenim avui la cinquena etapa, Gil.
Sí, amb arribada a l'Oport, a Tortosa, li diuen el Tourmalet del Sud. És categoria especial, només 980 metres d'alçada. Ara mateix, a uns 50 quilòmetres de meta, un grup de 6 ciclistes escapats. No hi ha perill per la general, perquè el millor classificat és Ibai Azurmendi, de l'Euskaltel, que està a un quart d'hora de Primo Roglic, i amb aquesta diferència de que tenen ara mateix de 2 minuts i mig, 2:40, no en tindran prou per afrontar aquest últim port de categoria especial. Per tant, tot apunta que Roglic i Evenepoel es jugaran bona part de la volta en aquesta pujada a l'Oport de Tortosa. Ara mateix, recordem, estan empatats a temps.
Superstar.
Bueno, ¿tú te recuerdas de eso de queridos niños, no hagáis esto que estáis viendo por la tele en vuestras casas porque es peligroso, ¿no?
Sí.
¿Te recuerdas de eso? Final de la Copa Sots 17 a Vietnam. Al bot de Yong Xien fa un gol. ¿Y qué si le acudeix al nano? Doncs fer la celebració de Cristiano Ronaldo. Va cap a la línia de fons, falsa el tironet, sí! I cau ipso facto a la gespa. Conclusió i balanç: trencament dels lligaments del genoll esquerre del bo de Yong Xien per aquesta imitació del gol i de la celebració del gol de Cristiano Ronaldo. Queridos niños, no lo hagáis en casa porque no es del todo... corréis algo de peligro. Última hora, Ballori, tenim comunicat mèdic de Frenkie de Jong. Lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Baixa. L'evolució marcarà la disponibilitat. Recordem, esperant notícies de Christensen, hoquei herba, Copa de la Reina, quarts de final. Club de Campo 2, Júnior 1, Copa del Rei, quarts de final. Agara 5, Júnior 4. I estem pendents d'una prova que es fa a Avilés, on participarà Luis Enrique amb una bici que la màquina costa 9.000 euros.
Sí, sí.
9.000 euros de bicicleta per aquesta prova.
En bicicletes que valen una barbaritat, més que cotxes.
Sí, sí. No, no, i també sembla que té una Fernando Alonso.
Gràcies, Fer, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, senyor.
La mejor en lo personal.
Igualment.
I en lo deportivo.
I en lo deportivo, sí. Bueno, ja, segona, primera red. Però, ja.
Que vagi bé.
Que vagi bé.